I arribats a aquesta hora del matí d'aquest darrer diumenge d'hivern, ja és l'últim diumenge, l'últim cap de setmana en què encara tècnicament som a l'hivern, que ha estat pràcticament una primavera, doncs ara entrarem oficialment a la primavera meteorològica. És aquella hora entre intempestiva i plàcida, màgica en tot cas per nosaltres, en què ens desplacem un carreró empedrat dels últims que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions de cap tipus i al costat de la seva porta sempre hi ha expectant i pendent del rellotge per veure si arribem d'hora o no l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Com anem?
No, perquè com que jo sé que tu ets un patidor de mena i amb el tema del temps doncs, et costa, doncs el basar de les sorpreses que té una hora d'obertura molt reduïda al cap d'una setmana, doncs sé que, clar, si a sobre li afegim el component de que no és exacta l'hora d'obertura, doncs complica
Pensa
encara
que,
una mica
jo, des de les 7 del matí, que ja estic donant voltes per aquí, jo, eh?
Sí o no?
Des de les 7, eh? Oh, sí, i tant.
Tu, o sigui, home. Tu arribes als llocs
clar, perquè...
com mitja horeta abans o no?
No, mitja horeta abans no. Abans sí que ho feia, eh? Ara no, ara procuro arribar just al punt, eh? També és veritat que hi ha d'haver-hi també uns minuts de cortesia per a aquells llocs o per a aquells esdeveniments que això, quan et conviden a sopar a casa d'alguna persona, d'algun amic, d'algun familiar, sí que no està bé que arribis ben bé l'hora d'en punt, perquè sempre hi han aquells moments d'última hora, aquells preparatius que sempre s'han de fer. Per tant, si arribes a l'hora també podés una certa descortesia. Per tant, si arribes amb uns quants minuts per entendre'ns, tampoc no està gens malament. Però els llocs en què es diu una hora, jo, evidentment, en aquella hora. I, clar, home, preparar el basar, ja saps que porta el temps i tot això, jo des de les 7 estic aquí i des de fa 10 minuts, és a dir, un quart, estic voltant amunt i avall, a veure quan arriba, a veure quan treu
el
cap...
Tu ja saps,
cap.
Sobre el tema del Tard i d'hora, aquella extraordinària pel·lícula, bueno, i nissaga de novel·les, que és El Senyor dels Anells, hi havia Gandalf, el sí. Mago Gris i després Mago Blanco, que diu, un mago nunca llega tarde, Frodo, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone.
Ostres, aquesta és clar, la frase. I a més això li poses... Clar, i a més ara aquí li poses la moduladíssima veu
home,
del Pepe Mediavilla,
home,
i noi,
home,
ja
home,
dius, vale, ja per fi ja hem acabat aquí, ja podem marxar del cine, eh? Vull
sí,
dir que...
sí, totalment, totalment. Bé, et sembla que en aquest darrer diumenge d'hivern, d'un hivern que està poc hivern, però és així.
És que,
és fort, eh?
Clar,
ja està,
que
eh?
La setmana que veia la primavera, ja.
Ja està,
eh?
ja està.
O sigui, i l'altra setmana ja serà Setmana Santa,
sí,
eh?
Sí, és molt
I
fort.
I el Sant Jordi d'aquí 4 dies, eh?
No, no, perdona. Que... les vacances escolars són la setmana que veia, eh? O sigui, el segon trimestre s'acaba ja.
Ah, sí, clar. El divendres de la setmana que ve, sí.
És molt bo, és molt fort, això, ja. És que ja està, aquí estem. Bé, en tot cas, en aquest moment, que ja tenim la Setmana Santa a tocar i que després
sí.
ja ve Sant Jordi, ja ve Sant Joan i l'estiu, i després ja estem a Nadal, aquestes coses que tenim, et sembla si llegim algunes de les cartes que ens van arribar
sí.
o no?
Sí. Mira, agafem les dues cartes més antigues. Una és una postal que, atenció, ens arriba des de les dunes de Merzouga. Això estem parlant del Marroc. I és una postal que podem veure una idíl·lica imatge de la sorra del desert i amb tres ombres que intuïm que són tres camells que perfilen doncs, una estampa gairebé bucòlica. I podem llegir, està de la postal datada el 20 de novembre del 2023, i podem llegir el següent. Amics, superat el repte del raid pel Sàhara amb tot el que comporta i ho bé que ho sabeu. Us agraeixo el que heu portat per fer-me arribar tan lluny. Un record des del desert... El Xavi Moya.
Home!
Saps el Xavi Moya, el nostre amic Xavi,
Xavi
Moya?
Moya.
Doncs,
ja ha acabat?
Sí, bueno, a veure, de fet, això va acabar el novembre, eh? Vull
Ostres,
dir que, però
clar,
va fer
clar,
un
clar,
raid
clar.
pel desert. En el seu moment crec que ens ho va comentar i mira, aquí tenim la postal que ens arriba un pèl de retard, les
sí,
coses com
sí,
siguin.
Sí, sí.
20 de novembre, estem a doncs això, 17 de març, vull dir que... Però vaja, que finalment ha acabat arribant, eh?
Amb 5 mesos de retard, sí. ens recordem d'ell, pobre, bueno, 4 mesos, però en tot cas que el raid pel Marroc va anar molt bé. El Xavi, que el, sap ell que el tenim sempre en el record perquè, no sé, va ser una de les sorpreses, una de les cartes més impressionants que hem rebut en tots aquests anys de basar de les sorpreses, i a més ens va acompanyar també a l'entorn de la cursa de RAC1, vull dir que va ser una
sí.
cosa esplèndida. Per tant, des d'aquí tot el carinyo a Xavi Moya, si ens està escoltant, tota l'energia també, i en fi, la felicitació per haver aconseguit el repte que s'havia proposat a les dunes del Marroc. Bé, què més llegim?
I la segona carta, doncs mira, és una que ens arriba des de Caldes de Montbui, està datada el 21 de novembre i ens la remet la Marina Castellà. Doncs mira, traiem un full que és manuscrit i podem llegir el següent. Caldes de Montbui, 21 de novembre del 2023. Hola, Xavi i Albert. La setmana passada us vaig enviar una carta i em vaig descuidar de posar l'adreça. Ens posa l'adreça i diu, també us passo la targeta de l'estació. Què és això? Ah! Ostres, te'n recordes aquella? Clar, és que la carta la vam llegir, clar, com que entre el novembre hi ha hagut tan allau de cartes,
sí.
Vam llegir, però fa mesos, una carta que ens arribava d'un restaurant que estava a l'estació de la Renfe de Queixans. Te'n recordes?
Sí.
I que havien muntat un restaurant... I llavors... Ah, això mateix, a l'antiga estació. I llavors ens parlava d'aquesta carta. Clar, llavors, com que vam dir, ostres, no té remitent, no li vam poder contestar. I ara aquesta senyora ens escriu dient, que podeu enviar la carta, que em podeu contestar, eh? Però clar, ens l'envia com en 4 mesos que l'hem de llegir, clar, molt de retard. Diu, també es passa la targeta. També vull dir que a l'estació tenim una gosseta que es diu Blue, un gat que es diu Tiki i 5 gallines felices i molt ponedores. Gràcies per tot. Doncs això, la Marina Castellà que ens envia aquesta carta. I efectivament, aquí ve una targeta. Goita, ens ve la targeta. Mira la goita.
Oh.
Una targeta d'aquest... I, a més, té la textura dels antics bitllets de tren. Te'n recordes, els bitllets de tren? Jo, menys els catalans, que agafava els catalans, tenia aquell to marrón gruixudíssim que hi estava com imprès a sobre. I aquí té la textura, el color també el té, no és tan gruixut, però la textura que la té, doncs, dels antics bitllets de tren, que fa com molta gràcia, no?
I, però quins, els que... Els antics, vols dir, els que ara encara estaven fent servir els de cartró o els que et clicaven, els que et picaven?
No res. Ah. Això de les targetes multiviatge, això és una cosa molt moderna, això,
sí,
eh?
Sí.
Estic parlant de quan anàvem en tren antes, és a dir, fa molts i molts anys, que no hi havien les multiviatges i que eren un cartró, que era un cartró per viatge en què passava el revisor i gairebé es desfeia la mà quan volia perforar el bitllet, i que llavors al final l'havies de tornar al cap de l'estació. No, estem parlant
jo encara l'he viscut, això, eh? De molt,
encara ho has viscut,
sí,
això?
Sí, de molt petit, sí, però tinc la imatge del revisor fent la perforació aquesta amb la maquinota, aquesta, que a vegades, depèn del que li tocava, no tenia la força suficient.
No hi havia manera de perforar-ho.
Sí. És així.
Doncs mira, ja està.
Doncs des d'aquí tot el carinyo també d'aquesta gent del restaurant, com es diu?
De Queixans. L'estació Parada i Font, estació de Renfe de Queixans.
Val, perfecte.
Això està a Fontanals de Cerdanya, a Girona està, això.
Perfecte, doncs una abraçada amb ells i també al Xavi Moya i a tots els oients que continueu escrivint cartes. Ja sabeu que el basar és obert, que la bústia és oberta, a l'adreça habitual, al Via Lliure, al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta 15, codi postal 08036 de Barcelona. I que el compromís sempre és el mateix, que és que, en fi, llegirem totes les cartes i les respondrà l'Albert Berlegui una per una. Bé, anem al Berlegui Express i t'hem volgut, com sempre, la bandereta està a l'altra banda. Home, pot ser que no hi haguéssim... Pot ser que no hi haguéssim anat mai aquí?
Jo és que diria que no hi hem anat mai aquí, tu.
Perquè és una d'aquestes banderes que és absolutament reconeixibles, amb fons blanc, amb dues franges blaves horitzontals, l'estrella de David, també de color blau al mig, per tant, toca anar a Israel.
Sí. Sí, anem a Israel, anem a un lloc anomenat Tabor, que és part d'una reserva natural situada a la Baixa Galilea, on un excursionista fa uns quants dies, un tal Erez Avramov, va trobar fa pocs dies, i per pura casualitat, un petit objecte de fa 2.800 anys.
Déu-n'hi-do.
És una curiositat, una resa, eh? Molt cosa molt, molt, molt curiosa. Què et sembla? Va, som-hi?
Sí, home, sí.
Sí, doncs apa, va, cap a Israel. Això no t'ho esperaves, això?
No, a veure, Regui. No. És que, a més, ara com que hem parlat tant de la sequera i sempre es posa de referència a Israel, que és un dels països realment àrids i complicats i tal, no m'esperava que fos el que estic veient ara.
Eh que sí? Jo també pensava que, home, clar, penses Israel, penses Galilea, un desert, no?
Sí, home, sí.
Doncs no. Aquí hi ha paratges naturals amb molt de verd i, mira, el Berlegui Express ens ha deixat aquí prop d'on va tenir lloc aquesta troballa, que va ser A veure, pel que tinc entès va ser a sota aquells arbres, saps? Sí. Aquells arbres allà a la dreta, sí. Sí? Doncs mira, allà, de fet estem a prop de Anagarat, que és una ciutat que, segons l'Antic Testament, es trobaria dins del territori de la tribu fundada per Isàcar, que va ser el nou fill de Jacob, a Tel Rekesh, que és un dels pujols més importants de Galilea. I va ser fa pocs dies, quan aquest noi, l'Heres Abramahov, anava fent senderisme, i es va adonar que al terra hi brillava un petit objecte. I el va recollir i va veure que era una pedra semipreciosa, anomenada cornalina, que té un color ataronjat, sí. I on hi havia tallat un escarabeu. Un escarabeu un? És una un escarabeu. Un escarabeu és un amulet antic en forma d'escarabat.
Ah.
I va posar-se en contacte amb l'autoritat d'Antiguitats d'Israel i allí van confirmar que es tractava, doncs això, d'una magnífica troballa, malgrat que era molt petit. I efectivament era un escarabeu amb un gravat que recorda un grif. Un grif és una figura mitològica d'origen babiloni, amb cap d'àguila, cos de lleó i cua de reptil. I es pensa que aquest escarabeu concretament podia estar datat als vols de l'any 7 o 8 abans de Crist.
Hosti, que bèstia.
Doncs això, uns 2.800
anys. 2.800
anys.
Però i això ara què en fan? O sigui, amb una troballa d'aquestes l'exposen o què fan?
No, en tinc ni idea. Suposo que sí, eh? Suposo que acabaran, diguem-ne, datant-la, etiquetant-la, estudiant-la i anem a parar en algun museu, eh? Però tampoc no sabem si aquest conscienciat excursionista serà recompensat per la seva troballa.
Sí, sí. Clar.
Però el que sí que sabem és que aquí tenim el punt de partida per un nou pesar de les sorpreses, el que farà el número 343, que dedicarem a la lletra E, la E d'escarbat.
Ui,
sí,
ja ho sé.
Ja sé per on vas.
Ui,
ja sé per
que
on
avui
vas.
És un dia que hi haurà gent que dirà, mira, saps què? Dono mitja volta i me'n vaig per on he vingut. Perquè els escarabats generen unes antipaties i uns fàstics i unes coses... O sigui, ja hem parlat d'insectes, crec recordar, eh? En el basar unes
sí.
quantes vegades.
Hem parlat però... de mosques, hem parlat de papallones... Però d'escarabats no.
No, és el mateix.
Tot i que
clar,
no,
és el mateix.
Es confonguem amb les paneroles, eh?
No, que és que si parlessis de paneroles me'n vaig jo, eh?
No, ja...
Sí. No és el mateix, tot i que és com que són com una mica de la mateixa família, no? I llavors
sí,
genera una certa
sí.
tensió, eh? Però vaja.
Jo en sóc perfectament conscient que el basar d'avui pot causar una certa aprensió, perquè, tal i com dius, és una de les fòbies més comunes, la d'entomofòbia, és a dir, la por als insectes. I això que estem parlant dels coleòpters, que no deixen de ser, doncs això, els escarabats, i que, segons les darreres estimacions, reuneix prop de 385.500 espècies.
Mare meva.
Per entendre'ns, és un ordre que en té més que qualsevol altre. Per entendre'ns i per posar unes xifres, el 30% de les espècies animals són coleòpters, seguides dels lepidòpters, que són les papallones, per entendre'ns, i els himenòpters, que són borinots i abelles. Però d'escarabats, doncs això, són els més nombrosos de tots, i n'hi ha de totes mides. Va, anem a fer una mica més de pressió. L'escarabat més gran del món
Ai.
És el Titanus.
Bueno.
Que pot arribar a medir 17 centímetres.
Però què dius? Quin punyetero... Perdó, és una mà,
Sí, una mà, un pam. Les mandíbules del qual poden arribar a tallar un llapis. I, a més, volen.
Per favor.
Ara jo m'estic imaginant els oients que ens estan escoltant des del llit,
dient?
Que estan veient la seva mà estesa, allò de la mida...
M'està picant tot, ja,
Ronoi, m'està picant tot,
O sigui, volen, són d'un pam, gairebé... I sí. tenen mandíbules que tallen un llapis, o sigui, que tallen fort, eh? Mort.
Notícia bona. Es troben a Amèrica del Sud.
Ah,
o sigui,
bueno.
Que, per tant, aquí no hem de patir, eh? Vull dir que... Però avui volem parlar de la imatge més iconogràfica dels escarabats, que són els escarabats piloters, és a dir, també coneguts com bullers, buiners, baldufers, sagrats o merders, Es diuen merders perquè són coprofags, és a dir, s'alimenten d'excrements, amb els que fan una bola que van transportant per alimentar-se i dipositar-hi els seus ous. És aquesta imatge gairebé iconogràfica que tenim dels escarabats, sobretot negres. O sigui, per tant, ja veus que el panorama d'avui és molt, molt galdós.
T'he de dir que hi ha oients que els agrada ser el basar de les sorpreses mentre fan el primer cafè i la galateta.
Ui.
O sigui que compte, eh? Però bueno, en fi.
Mira, jo deixaria... Primera recomanació. Jo deixaria davant de la galeteta, perquè tu saps què passa amb la galeta?
No vull.
L'has de rescatar, i llavors aquella mena de protuberància que estàs amb la cullera
dintre de la tassa... No vull saber
res,
Berlegui,
de veritat. Pot inspirar pensaments...
No.
I si és de xocolata, és a dir, d'un color fosc...
Prou. Saps? Fins aquí. Va. Fins aquí.
No cal dir que, per prejudicis a banda, els escarabats són bestioles fascinants i per això estan molt presents a la mitologia, sobretot, evidentment, la mitologia egípcia.
Home, jo diria que la gran majoria, si no totes les... pel·lícules que passen a Egipte o que hi ha mòmies i totes aquestes coses, els escarabats hi apareixen i tenen un protagonisme bastant considerable, eh?
Mm-hmm. De fet, a l'antiga civilització egípcia, l'escarabat piloter té un lloc preferent. Antigament es pensava que no hi havia femelles i que els escarabats naixien de la pilota d'excrements que feien. I, per tant, doncs clar, eren símbol de canvi, de transformació, en el fons, de vida eterna. El seu déu, que és Jepri, estava relacionat amb el déu Sol, ja que neix cada matí i mor cada nit. I com a símbol de vida eterna, una imatge es posava al cor de les mòmies i en moltes tombes, de fet, s'han trobat escarabats. Mm-hmm. Aquesta idea de la resurrecció la trobem en alguna iconografia medieval cristiana on, fins i tot a Jesús, se'l relaciona també amb els escarabats, no? Amb aquesta idea de la resurrecció. Aquest concepte es va materialitzar amb els escarabeus, que són aquests amulets de vida i de poder en forma d'escarabat piloter, un dels quals és el que s'ha trobat aquest excursionista, i que es tallaven en molts materials, fins i tot en or, i amb el temps van ser imatge de segell reial egipci. Avui al dia, el turista que va a Egipte es trobarà amb tota mena d'escarabeus que s'han convertit en un record, diguem, molt popular. Quan un va a Egipte, s'emporta un munt d'escarabeus, sí, sí, i es reparteix entre les amistats i els
amics. Home, et fa sentir una mica faraó sense allunyar-te gaire.
Sí, amb molta imaginació també, les coses que diguin. Sí, sí. Però clar, això que és molt popular, bé, doncs també ho és una cançó de casa nostra que té un escarabat de protagonista, que és l'escarabat Bum Bum.
Home, escarabat, hombre.
Posa-li oli,
sí, perquè en certa manera, o sigui, clar, nosaltres no li hem posat aquesta càrrega de deïtat, no?, a la cultura catalana, no, o a la cultura, fins i tot et diria, espanyola, no? L'escarabat era un personatge que apareixia i que és gairebé infantil, però que no té una càrrega de poder o d'espiritualitat especial, diria.
No, i de fet, jo mai he entès aquesta relació, i de fet, crec que ningú l'ha entès, aquesta relació entre l'escarabat bum-bum, posa-hi oli, escarabat bum-bum, posa-hi oli, amb un llum, que és una d'aquelles lletres que quan l'analitzes una mica dius, ostres, no sé què es devia fumar l'autor quan la va compondre, eh?
Segur que hi ha una lectura, ara mateix no te la sabria dir, però
segur.
Fins i tot
política,
metafòrica,
eròtica, fins i tot, això mateix, sí, alguna cosa hi trobaríem, eh? Recordem, és un joc infantil on es reuneixen un grup de nens, un d'ells no mira, ha d'endevinar qui de la resta del grup l'ha tocat, i bé, doncs això, el coleòpter esmentat a la cançó no està gaire definit com a personatge, però bé, doncs dona nom al joc. Sí que se sap que la primera referència en català que tenim d'aquesta cançó és el Diccionari de la Llengua Catalana amb la correspondència castellana i llatina d'un tal Pere Labèrnia, que va ser editat l'any 1839. Per tant, estem parlant d'una cançó que com a mínim té 200 anys. Mm-hmm. 4 anys més tard, el 1843, Edgar Allan Poe publicava un dels seus contes més cèlebres, que és L'escarabat d'or.
Entrem al sempre fascinant terreny del terror, en aquest cas d'Edgar Allan Poe i d'un escarabat com a protagonista.
Sí, Edgar Allan Poe és un dels més grans escriptors romàntics del segle XIX. Recordem, nascut a Boston, el 1809, mort quan només tenia 40 anys, va escriure poesia, novel·la, relats curts... És conegut sobretot per els seus relats de temes fantàstics i d'horror, és considerat el pare del conte del terror psicològic i va ser precursor del relat detectivesc i de la literatura de ciència-ficció, i també era novador de la anomenada novel·la gòtica. Entre les seves obres, El gat negre, El Pou i el pèndol, La caiguda de la casa Asher, Els crims del carrer Morgue i el que avui ens ocupa, que és L'escarabat d'or. Va ser publicat l'any 1873 al Dollar Newspaper i explica la història d'un cavaller al mig del bosc i del descobriment d'un presumpte escarabat d'or que podria tractar-se d'una part del tresor del pirata Capità Kidd. És un dels relats més llargs d'Edgar Allan Poe, tot i que no arriba a la cinquantena de pàgines.
Tu recordes haver-lo llegit de jove o de criatura,
sí,
o no?
Sí, i tant, i tant. Jo vaig tenir una època Edgar Allan Poe por i que va llegir moltes de les seves obres, sobretot les seves magnífiques narracions extraordinàries, que és el títol de l'obra, i on hi havia tots aquests relats. I no aquest especialment, però el del Pou i el Pèndol, la caiguda de la casa Asher, moltes d'aquests relats curts van ser portats llavors al cinema amb tota una sèrie de pel·lícules que havia protagonitzat el grandiós Vincent Price. I clar, i em va agradar molt per entendre'ns veure com s'havia fet una pel·lícula que crec que, a més, estaven produïdes o dirigides per en Roger Corman. De fons, aquests relats eren molt curts, de fet són molt curts, de molt poques pàgines, i gairebé el doble de pàgines, un centenar, segons això les edicions, però també igual d'inquietant, és una de les obres literàries més famoses de Franz Kafka, que és La Metamorfosi.
Aquí també és terrorífic l'escarbat,
sí,
no? I la conversió humana en l'escarbat.
Sí. Les novel·les, els relats de Edgar Allan Poe tenen un punt fantàstic i real, però aquí és sobretot la metàfora, perquè com Edgar Allan Poe, el txeca Franz Kafka és un altre dels autors fàcilment reconeixibles per la seva obra. Va viure a cavall dels segles XIX i XX, la seva narrativa desassossegadora, simbòlica, va fer que tingués una gran influència entre els seus contemporanis, fins al punt que avui fem servir l'adjectiu kafkià per referir-nos a això, no? Quelcom angoixant i absurd, també. I a Kafka el coneixem sobretot per dues obres, que són El procés, que és un malson sobre la part més perversa de la justícia, i, evidentment, La metamorfosi, que va escriure en 3 setmanes només i que va publicar l'any 1915. I en ella se'ns explica la història de Gregor Samsa, que és un comerciant de teles que un bon dia es lleva convertit en una criatura no identificada clarament, però que tendeix a ser reconeguda com una mena d'escarbat o fins i tot com una panerola. Mm-hmm. Kafka no volia fer només un relat de terror, perquè la seva obra, sobretot aquesta, ha estat analitzada i vista, doncs això, com una metàfora dels horrors del segle XX, especialment amb l'adveniment del nazisme i de la Segona Guerra Mundial. Va, i ja que parlem doncs del nazisme, ens anem a Alemanya i a la Segona Guerra Mundial, un cotxe que hi està molt relacionat, l'escarbat.
Home, aquí ja diríem que l'escarbat ja no té aquest paper negatiu. De fet, fins i tot hi ha un carinyo molt especial, no?, d'una part de la població cap a aquest vehicle, cap a l'escarbat. I, de fet, em venen al cap les pel·lícules aquelles de Herbie, no?, aquelles, les comèdies de Disney,
que
hi havia aquell cotxe, no?
I tant, amb el Dean Jones de protagonista.
Sí,
eren pel·lícules... A veure, són pel·lícules que veiem als anys 70, que era quan crec recordar que les va produir la Walt Disney en aquella mena, diguem-ne, de divisió de pel·lícules d'acció real, en què no hi havia dibuixos animats, però jo la recordo també molt de carinyo, perquè a més era un cotxe que tenia la seva pròpia personalitat i feia guanyar les carreres al seu protagonista,
sí,
no?
Sí,
vull dir
sí,
que...
sí.
Però sí, la història de més del Volkswagen, que a més la seva fesomia, diguem-ne, que és molt entranyable, és una història poder més sinistra del que ens podem arribar a pensar, perquè, a veure, recordem el Volkswagen tipus 1, o popularment el Volkswagen escarbat, que rep aquest nom per evocar precisament la forma d'un coleòpter, és un dels automòbils més populars al món. Entre el 1938 i l'any 2003 se'n van construir 21 milions, superant el popularíssim Ford T de Henry Ford com a model més venut de la història, del que se'n van fabricar 15 milions d'unitats. Els seus orígens, com deia, però, són molt foscos i estan íntimament lligats al nazisme, perquè en plena expansió industrial abans de la guerra, per tant, entre l'any 33-34 i el 39, Hitler volia un cotxe senzill i barat que fos accessible per a un gran nombre de persones, i va anomenar el projecte Volkswagen, que vol dir l'automòbil del poble.
Sí, sí.
I Ferdinand Porsche va ser l'encarregat de construir-lo, i Hitler va voler batejar el cotxe com la Força de l'Alegria.
Déu-n'hi-do.
Tots ens alegrem que aquest nom no prosperés, perquè la Força de l'Alegria, Déu-n'hi-do, quin nom per un cotxe,
sí.
I es va acabar imposant, doncs, això, el Volkswagen, que és, doncs, això, l'automòbil
del poble.
Del poble.
Sobre això, recordo que l'escarbat va ser tan popular que fins i tot després... Crec que encara hi és, o no? Perquè ara hi ha els anys finals dels 90, principis dels 2000, Volkswagen va fer un nou Beetle, diguem-ne, no? Un nou...
Uh-huh.
Però no sé si l'han deixat de construir, també de formes molt arrodonides, no? De tanta popularitat que tenia fer una nova versió. Ara no tinc clar si ja el van deixar de fer o no, però en tot cas sí que va ser d'una popularitat enorme, enorme.
Això hauríem de preguntar al meu germà Bernat, que és el que hi entén de tot. Podria dir les unitats venudes a cada país i els colors de cada unitat que es van vendre. Vull dir que...
Està bé.
Va, i l'any següent, l'any 1939, és a dir, estem l'any 38, doncs l'any 39 neix un personatge de còmic molt poc conegut, que és l'Escarbat Blau.
Ara mateix no sé què és. O sigui, és un superheroi.
Això que sí. Jo és que no en tenia ni idea, eh? Perquè pensa que el superheroi hi ha tota mena de zoològic. Que si els ratpenats amb
el Batman,
les aranyes amb l'Spiderman, que si els gats amb la Catwoman, per no parlar de les hormigues atòmiques...
Hombre.
Però, sí, això que l'Escarbat Blau és el nom d'un superheroi que apareix per primer cop l'any 1939 al costat d'altres col·legues seus que, bueno, diguem que van tenir molta més fortuna, com Superman o Batman, que són contemporanis. Originàriament, de fet, va ser creat per Fox Comics, ha tingut diversos noms, Dan Garrett, Ted Kord i fins i tot Jaime Reyes, per tant, un nom llatí, i el punt de partida és el de sempre, no? Algú normal que entra en contacte, en aquest cas, amb un escarbat que li donarà, diguem-ne, molts poders.
No, és no que va sigui fer fortuna, un... no.
Jo diria que, malgrat... Crec que s'ha fet recentment una pel·lícula i tot, eh? O sigui que...
Ah, sí?
Sí, però no diria que és un heroi massa popular. No. Però sí que són, evidentment, molt populars els que es van conèixer durant molt de temps com els escarbats, també coneguts com els Beatles.
Home! Home! En una demostració gairebé mai vista de modernitat per part del Beurlegui, una cançó que deu tenir com 60 anys, és el màxim que et permet, no? Mínim una miqueta més de mig segle, perquè si no... Això és... Menys de mig segle, em sembla, ja que no és una possibilitat, diguem-ne, no?
És massa cap aquí, això,
sí. Però vaja, és el grup més famós de la història, diria.
No, home, i tant, és un d'aquells icones, ja no musicals, és culturals, que defineixen el segle XX. Vull dir, quan vols definir el segle XX, hi ha tota una sèrie d'imatges, i una d'elles, evidentment, ha de ser el quartet de Liverpool. Com acostuma a passar, doncs, a veure, s'ha escrit molta literatura sobre la seva història, sobre els seus orígens, i el nom del grup no és cap excepció. La versió més acceptada del nom de Beatles és que el grup mirava a Buddy Holly i el seu grup que es deia The Crickets, que era Els Grills. I van pensar en batejar la seva formació com The Beatles, però amb dues es, que vol dir Els Escarbats en anglès. Llavors Lennon va canviar una e per una a, i així van jugar amb el joc de paraules de fonètica semblant a Beatle i Beatle, però també fent referència al moviment Beat, que estava tan de moda a finals dels anys 50, que era quan van començar els, diguem-ne, a formar-se el quartet, no? Recordem, els Beatles van triomfar als anys 60, i un d'aquells anys, a l'any 1966, es faria una de les millors pel·lícules sobre, precisament, l'antic Egipte, que comença amb un pla extraordinari d'un escarbat. La pel·lícula és Faraón, de Jerzy Kawalerowicz.
Er patre najwyższe usta. Na drodze święte skarabeusze każdy toczy glinianą kulkę w poprzek drogi ku piaskom.
Mów dalej.
Jak nakazuje pobożność oddawszy hołd świętym wizerunkom słońca.
No la conec, Beurlegui, però aquesta que no la van traduir ni res, o què?
Sí, està doblada en castellà, però és un doblatge horrorós. Jo diria que... No, és que si puc trobar un bon doblatge, trobo un bon doblatge. Si no, patapam, versió original directament.
D'acord.
Clar, a més, hem de pensar que és una pel·lícula polonesa, vull dir que... Any 66,
Que fort.
I creieu-me, és la millor pel·lícula que s'ha fet sobre l'antic Egipte.
Què dius?
Reda els 10 manaments, per als quals jo tinc molta debilitat, Reda Sinuel el Egipcio, Reda Rei de... com es deia? Tierra de Faraones, del Howard. No, Faraón, és una pel·lícula d'una fidelitat històrica extraordinària i comença, doncs, això, amb una comitiva de soldats que ha de desviar-se del seu camí. Hi han com 3.000 soldats que han de desviar-se perquè es troben amb un escarbat, que és un animal sagrat i no el poden pertorbar. I s'han de desviar per no interferir en el seu camí. I aquest és el punt d'una partida d'una pel·lícula llarga, molt llarga, que es pren molt el seu temps, però que resulta absolutament fascinant i que, per qui la vulgui recuperar, es pot trobar on, si no, a Filmin.
A Filmin, Faraón, trobareu Faraón.
De Jerzy Kawalerowicz.
Jerzy Kawalerowicz. Mira que estava pensant que igual acabaríem amb un Indiana Jones, el Templo Maldito i
no, però no surten... Bueno, sí, a veure, perdona, sí, el Templo Maldito surten escarbats.
Oh, tant,
sí, sí,
surten.
Sí, sí. Escarbats sí, sí. Amb els Zorbete de Zesos de Mono.
Ara,
i la
aquí.
Serpiente con sorpresa. Sí, sí, i surten escarbats.
Aquell sopar fastigós, de però... veritat, eh? Increïble, encara no me'l puc treure del cap i mira que fa anys i anys que la vaig veure, aquesta pel·lícula. Però
vaja. Doncs mira, 40 anys, 40 anys, segurament.
Oi. En fi, Orlegui, com sempre, un plaer, una abraçada ben forta, intentarem oblidar els escarbats per una estona, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.